Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició d'aquest programa. Salutacions per cordials d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tot l'equip que setmana darrere setmana us presentem la nostra feina, la nostra tasca dedicada al mar. Avui programa 119, mig pràcticament ja de la vigília de les festes de Nadal. Rebrem Gerardo Bonet, és gerent de FEPROMODEL, la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre, que ens valorarà la temporada de l'ostra, que està en plena actualitat per la proximitat de les festes, i també com ha anat la temporada del musclo del Delta de l'Ebre, un dels productes més preuats d'aquesta zona. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argento i el Rafael Martí ens traslladaran, ens explicaran què vol dir escandallar. Al ranx a bord, els mateixos protagonistes, evidentment, ens prepararan, seguirem amb un producte de la terra, el congre, i ens prepararan un arròs amb congre. A l'acordió del grumet, Fèlix Stop ens interpretarà un tema de Paco Muñoz, Nadala dels mariners. Al Norai marxarem cap al port de l'Ametlla de Mar. Josep Llambric, representant del sector de l'encerclament, a la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, ens parlarà de la crisi de les talles en el seitó i la manca de sardina, aprofitant l'aturada biològica que estan duent a terme les barques de l'encerclament, les barques de la llum, a tot el litoral català. En el plàncton, l'Aurora Requena, la nostra biòloga, ens parlarà de la marea. I a l'Arjau, el Manel de Ramon ha anat a cercar Àlex Aguilar, catedràtic del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona i escriptor del llibre Chimán, la pesca moderna balenera a la península ibèrica. Serà doncs aquest el contingut del nostre Blau Marí del dia d'avui. Salpem!
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Avui al Blau Marí hem convidat el senyor Gerardo Bonet, que és gerent de FEPROMODEL, de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l'Ebre, donat que estem en plena campanya i davant d'unes dates pues, en les que bueno, el consum d'aquest producte de la mar s'incrementa i volem parlar una mica de tot plegat. Senyor Bonet, benvingut al Blau Marí, com estem?
Moltes gràcies.
Suposem que estan en plena campanya, no? En plena activitat.
Sí, sí, estem en plena activitat, pues, sabent la situació que hi ha globalment en tot tipus de mercats, pues, que s'estan reduint molts els dies de venda, però bueno, esta campanya, diguéssim, les campanyes de Nadal, Setmana Santa, però sobretot Nadal i fi d'any, diguéssim, és l'època més forta per a vendre els marís, per supost. El que passa que cada vegada se ven menys dies. O sigui, si abans treballaven 15 dies, pues ara treballem pues, 3 dies o 4 dies. O sigui, se nota el tema de la crisi.
És com les vacances, no? Que abans eren un mes sencer i ara la gent les repartix al llarg de tot l'any, no?
Correcte. I després també tot a última hora, m'entén? O sigui, els pedidos, pues, la gent, pues, la millor abans, en anaven en 15 dies per davant i ara pues, pràcticament pues, el dia d'avui per a demà. Perquè restaurants sempre fan a última hora, tothom anem en esta cadena uns agafats dels altres, no? I clar, tot està igual.
I això els fa haver d'incrementar la infraestructura que tenen al voltant?
És a dir, clar, clar, però, claro, però cada vegada més reduïda, o sigui, encara ens creem més problemes, perquè si abans era més fàcil contractar una persona, per exemple, per 15 dies, doncs han de contractar per 4 o 5 dies. O sigui, això és la queixa de tothom del sector, no? que s'acurça molt el que és el tema de la campanya de Nadal, dels dies. O sigui, la comparança que tu has fet de les vacances jo crec que és acertadíssima, és exactament el mateix.
Clar, suposem que el restaurant, hasta que no té
correcte.
La reserva plena,
correcte,
no encomana el majorista,
correcte.
I el majorista no...
Lo mateix.
Claro, no els compra vostès hasta que no té tota la comanda.
Exacte, així és. O sigui, pràcticament tots els anys els restaurants arribaven a Nadal, pues, los sopars de Nadal, el que pues, ja ho sabien en un mes d'antelació o en 15 dies, i ara pues, los pocs que han molt menys, pues, a l'última hora, i claro, això... Pues, se reflexa en tota la cadena, diguéssim, del comerç.
Clar, això suposo que, evidentment, que també afecta el volum de negoci, no?, al final.
Perquè,
clar, és a dir, la campanya del que era Nadal suposo que devia ser un dels forts de tota la temporada i ara també s'ha vist reduït.
Exacte, no, continua sent dels més forts de la temporada, però, claro, s'està pues, reduint, l'últim any s'ha reduït, i a veure si ara, pues, enguany, per lo menos mantindrem-nos o augmentar lleugerament, no? Ja fa bastants anys que es va baixant, a veure enguany. Perquè això és el que estem dient, quan se fa tota última hora, hasta pràcticament hasta que hagi passat la campanya, pràcticament no ho sabem, els resultats.
Clar, perquè les previsions quines són?
Home, les previsions sempre s'havia parlat d'intentar pues, superar o incrementar lleugerament el que és la campanya anterior, però al fi i a cap, al final és el consumidor que ho decideix a l'última hora, per tant estem una mica... Tothom està preparat, tothom està pues, una mica nerviós, no?, i neguitós, però són els clients els que manen.
Per a que ens féssim una idea, tant la gent que està al damunt d'aquest sector com el que no, com es distribuís la campanya? És a dir, quan comença...
Bueno, aquí nosaltres ara, el que és de producte nostre, que en tenim bastant, a part del producte que es pugui comprar de fora, aquí tenim l'ostra, com a producte nosaltres tenim l'ostra, no? El que passa que l'ostra, encara avui en dia, la gran... part se ven a França. Se ven a França el 80-85% de la producció. I després se ven a Espanya a través de supermercats, a través de Mercabarna, a través de botigues. És esta la distribució. Després està el marisc que ve de fora, del sud d'Espanya o ve d'Itàlia, i que també a través de les nostres depuradores pues, se depura i es posa als mercats.
Per tant, el producte principal seria l'ostra.
En aquests moments sí. En canvi, quan arriba l'estiu, llavors, de producte nostre, el que tenim és el producte que es fa més aquí, que fem uns 3 milions i mig de quilos, és el musló.
Que és el musló. I no coincideixen en,
no.
No coincideixen en època?
No, no, o sigui, mos aniria de meravella que tindré musló també ara, el musló, la qualitat tan bona que té el musló nostre en aquestes dates, però no, el musló nostre comença de mitjana al maig i acaba pues, com a molt tard del setembre.
Per tant, estem parlant de temporades de 5
exacte,
mesets,
no? Exacte, el musló una mica més llarg, sí, però clar, l'ostra sí que és llarga, o sigui, la temporada de l'ostra la comença l'octubre i l'acabem pues, pràcticament al maig.
Però quan dieu la temporada, voleu dir que està que es recull, que es comença
correcte.
A recollir
correcte.
A l'octubre, però abans hi ha una temporada de planter, de sembres, no?
Correcte, sí, nosaltres, per exemple, o sigui, el que és l'aquicultura de bivalves, que és l'activitat nostra, se sembla quasi bé més a l'agricultura i a la ganaderia que a la pesca. O sigui, nosaltres el que fem és sembrar i després recollir, no?
Molt bé. I llavors, quant de temps ha... Quant, sí, un, quant, després de sembrar,
sí.
Quant de temps ha...
L'ostre pues, se'n va sobre els 14, dels 14 de 8 mesos.
Molt bé. Hasta que es pot comercialitzar.
Correcte. Llavors, allí, per exemple, quan mos ve de França, la comprem, la llavor la comprem tota França, mos ve en tubos, i hi ha una llavor pràcticament... És difícil de veure a simple vista... i es col·loca aquí a les badies nostres, i pràcticament aquí a les badies nostres va pues, el doble de ràpid que a França, pràcticament. O sigui, a França costa molt més de fer-se nostre que aquí.
I suposo que ve per la qualitat de l'aigua, suposo,
exacte,
no?
Exacte, la qualitat d'aigua i les temperatures.
I les temperatures
exacte,
de l'aigua.
Les temperatures que tenim al límit sempre ens perjudiquen quan tenim mortalitat, a la millor de cria de musso no, a l'estiu, no. Però ens beneficia que tots els articles van molt més ràpids aquí, no? Van molt, molt més ràpids i per això tenen aquesta textura tan especial i tan bona també.
En el musclo també tarda tant?
No, tarda una mica menys, aproximadament és un any.
Un any. Per tant, és un any clavat pràcticament?
Sí,
que...
sí, pràcticament un any, ja comencem 9, 10 mesos, 12 mesos, depèn, m'entens? Però has de comptar pràcticament un any, entre 10 mesos i un any.
Si haguéssim de parlar de tota la temporada de tot el sector,
sí.
Senyor Bonet, quin balanç en faria?
Bueno, el musclo ha sigut una campanya bona, podem qualificar de bona, per exemple, els alfacs van fer 2 milions i mig de quilos, jo crec que van arribar a 2.800.000 quilos, molt bona, en una qualitat excepcional, però nosaltres creiem que després de les aportacions va ser un any hidrològic d'un volumen molt gran, no? I va ser d'una qualitat excepcional. En canvi, després de la travaïa que fem al juliol i agost, diguéssim, el fangar ja va estar la cosa molt més discreta, no? Però no, nosaltres creiem que és de l'aigua dels mesos, des de desembre fins a abril-maig va anar molta aigua pel riu. Per exemple, el mes de març del 2013 portava 10 vegades més aigua que el mes de l'any 2012, que el mes de març de l'any 2012. I, bueno, i van fer unes qualitats excepcionals, se va poder treure tot, després no va tindre mortalitat de cria per elevades temperatures tampoc, o sigui que un any bo.
I en quant a l'ostra?
A l'ostra, bueno, a l'ostra un any com els anys anteriors i de moment, pues, bueno, de moment no veurem com s'acabarà la campanya.
Una de les claus és la mobilitat de les aigües de la badia, no?
És fonamental, Bonet. És fonamental. Aquí és el perill sempre que hi ha. O sigui, l'aigua, tu pots tindre molta temperatura, pots tindre problemes d'oxigen, però si tens aigua, si tens moviment a l'aigua, això que fa que es menege i que hi hagi més oxigen. O sigui, pots aguantar temperatures més elevades si hi ha moviment d'aigua. El que passa que l'aigua dolça és la que fa menejar l'aigua, a més de tot. A més de les pugues corrents que hi ha dins de les bahies, cada metro cúbic d'aigua dolça ne meneja 5 d'aigua salada. Això és fonamental per nosaltres.
Clar, ja s'han fet diversos estudis.
Correcte.
I diverses proves per tal de millorar, sobretot a la zona dels alfacs, totes aquesta, la possibilitat de que s'incrementi la mobilitat de l'aigua. No? Però
sí,
això
sí.
En quin punt està?
Bueno, això, per exemple, el que és la banda del fangar, ja tenim un estudi fet de l'any 2007 de l'empresa Tecnoambiente, que el va fer per al Ministeri de Costes, perquè, clar, allà hi ha el problema és un altre, allà s'està tancant a una mitja de 32 metres a l'any. Això, clar, d'aquí uns certs anys pues, pot crear un problema bastant greu.
Clar.
O sigui, i a la part dels alfacs, que és el que m'estaves comentant, allí pues, s'ha vist alguna vegada que quan s'ha trencat el trabucador, pel que sigui, pues, llavors aquí hi ha hagut una renaixença de vitalitat de tot tipus de marisc, tremenda, no? Llavors aquí el que nosaltres hem fet un preestudi, diguéssim, de les possibilitats de fer com una espècie de trencament controlat, sempre controlat i en plan pilot, no? Per a veure què faríem si al racó mateix de la badia dels alfacs se pogués entrar aigua de la mar gran, que diem nosaltres, no? Això seria, pues, en certa manera, pues, seria donar una garantia a la gent que estan produint, que estan sempre en este perill, no?
Si haguéssim de mirar de cara al futur, senyor Bonet, l'altre dia parlàvem amb el president de l'Associació d'Aquicultura de Catalunya.
Senyor Marzoa?
Exacte, amb el
senyor
Marzoa. Un
bon amic, el Toni Marzoa.
I em comentava que, que l'aquicultura catalana havia tingut èpoques millors.
Sí.
I que possiblement es trobava a faltar un impuls important i ajuts importants de l'administració que tenen altres territoris.
Correcte.
De l'Estat.
Correcte. Bueno, aquí hi ha una cosa, o sigui, el que és l'aquicultura, diguéssim, de peixos, nosaltres fem aquicultura de bivalves, de musso i d'ostra, no?
Sí.
Ha tingut una davallada molt forta, o sigui, la nostra s'ha anat mantenint, però ells sí que han tingut una davallada molt forta. I en Cabates, el que diu el Marzoa, també té raó, perquè si els altres llocs tenen ajudes, t'estan fent una competència desleal, en certa manera, no? Perquè ja tenen més ajudes i en un mercat tan competitiu com el mercat que hi ha, que cada vegada hi ha menys compradors, pues això encara es fa més complicat. Jo crec que el que és l'aquicultura aquí, per lo menos la nostra, la de bivalves, perquè ara també hem fet proves en la Almeja i crec que han hagut bons resultats i que se podia incrementar molt més el tema de l'aquicultura. Sempre estic parlant jo d'aquicultura de bivalves.
En quant a la investigació, senyor Bonet,
sí.
Com ho portem això? I més tenint al territori a l'IRTA, que d'alguna manera és l'organisme
sí.
Bueno, que encapçala.
Sí, ara l'IRTA el que està fent és treballant en el tema de la mortalitat de l'ostra. O sigui, l'ostra nosaltres el que fem és comprar tota la llavor a França. Igual que venem el 85% del que produïm a França, comprem el 100% de la llavor, perquè a les badies del Delta no es fa captura natural de cries d'ostra, no? De larves d'ostra. Llavors l'IRTA pues, s'ha implicat en el tema este i s'està fent ja, diguéssim, produint cria aquí per subministrar als aquicultors de la zona, no? En lloc d'anar-la a comprar a França. I a més, pues, està com ara hi ha l'herpevirus, que és un problema que té l'ostra, que és una espècie de... com és un herpevirus, no? que quan hi ha un augment de temperatura, doncs hi ha una mortalitat, no? Això passa aquí, passa per tot el món, no afecta res ni als humans ni a altres animals, però bueno, jo sé que ho estan investigant l'IRDA i que estan posant, doncs, intentar buscar diguéssim, els espècimens més resistents i anar millorant, diguéssim, el que és les llavors cada any, no?
Vostè comentava, home, a l'aquicultura de peix el tema ha anat a la baixa, nosaltres ens hem pogut mantindre, gràcies a Déu. En tot cas, suposo que com tots els sectors deuen estar esperant la sortida de la crisi com més aviat millor, no?
Home, per supost. Està clar que quan estàs en una crisi com és aquesta i tan fonda, no, i tants d'anys, pues això ens afecta a tots. O sigui, encara que no volguéssim, pues, s'han de baixar preus, hi ha molta competència, hi han impagats, vull dir, tot en este món ens mereixem tots, no? O sigui, hi ha que t'afectaran més i que t'afectaran menys, però que t'afecta segur.
Senyor Gerardo Bonet, gerent de FEPROMODEL, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que la campanya vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I a veure si entre tots pues, fem força perquè es consumeixen més ostres de les nostres, que per això les fem aquí.
Exacte, i són d'una qualitat immillorable.
Excepcional. Senyor Bonet, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, com esteu? Benvinguts al programa.
Què tal? Bé.
Avui, de què mos parlareu? Quina serà la funció que mos explicareu, la funció tradicional?
Bueno, pues escandallar.
Escandallar. Què vol dir escandallar? Què és?
Escandallar, com t'ho diré, doncs és com l'argot ara modern, és com si diguéssim sondar. És amidar l'altària de l'aigua que hi ha.
La profunditat de l'aigua.
Sí.
I això se feia en un aparell, no?
Sí, en una corda i un plom baix i a la corda
braces.
Mides segons a la profunditat. Llavors doncs vas 10 braces i a mides 10 braces i a les 10 li poses un nus. I tires, això era quan anàvem, pues,
ara això ja no es fa, no?
Ara és electrònic. Sí. Se posava una prova de tot, tirava la barra de ferro ben pac endavant i mentre la barca anava caminant, no aguantaves...
Miraves que quedés recte.
Si li faltava una mica per a pujar la llaçada, doncs pues, dies 9. I si veies que se n'anava dos per avall,
pues
tiraves i miraves dies 12. Qui diu, pues així, era igual amb 20.
Era manual, no hi havia res més. Perquè...
I antes era molt complicat això, perquè quan havien d'anar a 50 i 60 braces, havien de... i no es podia fer mans. I ho feien també, portaven un botet al costat i tiraven l'escandall i allí hi havia... Bo, i encara ho havien de tirar mans per a saber el fons que pescaven.
Clar, això, la tecnologia...
I ara, doncs, ja, de quan van sortir les sondes electròniques i això, doncs, això ja...
Per tant, era una corda en un plom que devia ser l'escandall, no?
Escandallar.
No, molt bé. I era per medir, per mesurar la profunditat.
Fons, sàpiguen on estaves.
Doncs, bueno, són coses d'aquelles que es perden, no? I que per això nosaltres ens encarreguem de
recordar-les. Ara diuen la sonda i abans diem l'escandall.
L'escandall. Pues molt bé, hem conegut quina era la funció d'escandallar. Rafael, Joan, mos veiem ara a l'hora del ranxo.
Vinga, adéu-siau.
El ranxo a bord.
Bé, i estem aquí en ànims de parlar de ranxo gastronòmic. Per tant, novament, Rafael, Joan, com ho tenim això? Preparadet ja, no?
Aquí sí, estem, sí, preparadet.
Avui què mos ensenyareu a cuinar?
Pues avui farem un arrosset en congre.
Arròs en congre. Sí. Vinga, què necessitarem?
Necessitarem un quilo de congre.
Un quilo de congre. Sí. I l'arròs, evidentment.
Arròs i farem un sofregit. Vinga, primer que netejarem los congres,
molt
els
bé.
Estriparem, tallarem les cues... Agafarem tot això que està netejadet, per la triperenjada, i posarem els capets i les coetes, primer que res això, en una cassoleta, en un litre d'aigua.
Que bulli,
Un puntet de sal i a bullir.
I a bullir.
Primer que res.
Molt bé.
Que vagi bullint ràpid, ràpid. Llavors pues, anirem preparant tot el que més. Pelarem els alls, farem una cebeta, podem posar una tomàqueta també si la tenim, i això anirem una miqueta d'oli al caldero
i farem un
sofregit.
I anirem
fent a poquetet. Anirem sofregint, la llet, anirem la cebeta també, tot ben sofregidet. Quan tinguem això ja, que estigui doradet tot, li posem una miquinya de vi blanc, un raiget.
Un pelet, un raiget de vi blanc.
Però molt poquet, eh?
Molt bé.
No, ni got ni res, un raiget. Un raiget de vi blanc i una miqueta de pimentó.
Molt bé.
Dolç.
Molt bé, de pebre dolç, perfecte.
Molt bé, una miqueta de pebre dolç. Allà ho tenim que, per rato, com més bullirà lo caldo, més bona ens sortirà l'arròs. Ja podem fer-ho bullir un bon ratet. Quan tindrem això tiradet, tirarem l'arròs, la sofregirem amb lo... una miqueta més voltada a lo que tenim a la llet, la cebeta, tot això que havíem tirat abans.
Per tant, s'ha de sofregir l'arròs en lo sofregit, no?
Una miqueta,
no?
Perquè s'emprenya de l'oli i de tot lo sofregit que tenim fet a la cassola.
Molt bé.
Automàticament tirarem l'aigua i posarem una miqueta de sal.
L'aigua
que tenim allà bullida.
Bullida, molt bé.
Lo caldo.
Lo tirarem i el congre.
Molt bé, i automàticament lo combre.
Que tenim, sí. Molt bé. Tastarem de sal i ja està. A posar l'aigua per l'arròs que vulguis fer cadascú, el costum que té, a que l'arròs surti. I parar-la, si pot ser, una miqueta caldosa.
Molt bé.
I deixar-la reposar, que això sempre ho diem, l'arròs, deixar-la reposar, si pot, 5 o 10 minuts.
Perquè llavors és quan se fa més meloseta.
Llavors el congre amolla una miqueta de llaquet que la fa molt, molt, molt melosa.
I ja tindríem l'arròs en congre.
Ja menja arròs.
Pues Rafael, Joan, moltes gràcies. Anem a menjar molt.
Vinga, adéu-siau.
L'acordió del grumet.
És moment de l'apartat musical que ens arriba de la veu de Fèlix Stop interpretant un tema de Paco Muñoz. Nadala dels mariners, el Nadal valencià.
A voreta de la mar, la mare de Déu cantava, mentre el xiquet somniava, presera pel dolç bressar. Ros de panolla, rovellet d'ou, petal d'on brolla gota de rou, ros de panolla, rovellet d'ou, petal d'on brolla gota de rou. A voreta de la mar, Josep somrient vellava, d'afany d'atzur que filava la randa d'un somiar. Blanca poncella, lleuges a mi, rosa novella del meu jardí, blanca poncella, lleuges a mi, rosa novella del meu jardí. La mare de Déu brotava, una cançoneta blava com el cel del seu nillar. Bela llatina, qui et somiar, vol de gavina pel ribamar. Bela llatina, qui et somiar, vol de gavina pel ribamar. A voreta de la mar, un xiquet, una mareta, i la nostra Nadaleta en pregó d'un alborar. Bela llatina, qui et somiar, vol de gavina pel ribamar. Bela llatina, qui et somiar, vol de gavina pel ribamar, bella llatina que somia, vol de gavina pel ribamar, bella llatina.
El Norai.
I avui en el nostre Blau Marí volem parlar de del sector de l'encerclament, en definitiva del peix blau, perquè és un sector que durant aquests dies pues té al seu davant pues una aturada biològica, aquestes aturades anuals, amb l'objectiu de que s'acabi repoblant, s'acabi de refer el fons marí i s'acabin de refer les espècies. Amb nosaltres tenim a Josep Llambric, és membre de la Junta de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar i representant del sector de l'encerclament. Josep, benvingut al Blau Marí, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Comentàvem que davant teniu tot el sector català una aturada biològica que alguns ja han començat a la demarcació de Girona i que d'altres pues, també heu començat perquè la comenceu aquesta setmana des de Barcelona fins al límit territorial amb el País Valencià, no?
Sí. En principi, aquestes són les dades des del dia 20 de desembre fins al 17 de febrer és quan tenim l'aturada aquesta, que més que res és com cada any i des de fa molt de temps s'està fent doncs, dins de la província de Tarragona i que les altres províncies en principi sempre també havien abonat la creença de que els dos mesos era un temps que era bastant bo per a poder-la fer, però ara per causes que potser no són alienes als pescadors, doncs s'està prohibint d'una altra manera. L'única província que et fa els dos mesos d'aquestes aturades, de moment és Tarragona sol.
Perquè hem de recordar que aquesta aturada biològica era de dos mesos, però aquest any ja hi haurà demarcacions, ja hi haurà costes, la de Barcelona i la de Girona, que no faran estos dos mesos, no?
En principi sí, a no ser que els companys a última hora se repensin, la idea seva és de parar només un mes sol, degut a que les ajudes que estaven donant al sector, doncs creiem que és degut a les retallades que han hagut, com és normal, les retallades han arribat a tot arreu i a la mar també.
I a la mar també, per tant, aquestes aturades aquests últims anys eren d'alguna manera subvencionades, doncs.
En part, si és que es pot dir així, sí.
Eren subvencionades i això pues, feia que el pescador i l'armador pues, també a l'hora d'aturar, com a mínim, pues, no haguessin d'aturar, com es diu, per amor a l'arte. Doncs.
Molt bé. A mi, més que res, jo parlo per la província nostra, que vull dir és la província de Tarragona, la que sempre ha cregut ja històricament, des dels anys 60 i pico, que s'estan fent les parades aquestes. No es fan perquè sí, el pescador ha vist que al llarg del temps el peix que s'agafa quan estàs a punt de parar no és el mateix que agafes les armades o els començaments de les temporades. Se nota moltíssim la diferència, que encara que sembla que sigui a poc temps, però el suficient com per a que la mar se repobli durant aquests dos mesos, que repobli doncs, una mica, que és el que fa falta, perquè en principi si el pescador no creu en les vedes, el pescador es mor.
Llavors, de quina manera s'estructura aquest fet de que en una província siguin dos mesos, a les altres sigui d'un mes? A més, a Girona han començat més aviat que no pas a Barcelona i a Tarragona, no?
Sí, en principi les parades aquestes intercalades se va fer perquè el mercat del peix doncs, de Catalunya no quedés desabastit. Lo que passa que, doncs, bueno, és el que deia abans. Hi ha gent que creu en les parades, creu en que la mar s'ha de repoblar, i hi ha gent que doncs, bueno, tot ho feia per negoci propi. Llavors, els que creiem en les parades, doncs, continuem fent-ho com sempre. Els que no hi creuen, doncs, llavors cauen les caretes de la gent i es veu qui veritablement vol fer aquestes coses per un bé de la mar.
En el sector de l'arrossegament, quan fan aturades d'aquest tipus, és a dir, per una banda l'armador rebia aquesta mica de compensació o ajut econòmic i els pescadors, els mariners, havien de, per dir-ho d'alguna manera, de cobrar la prestació d'atur, havien de gastar, per dir-ho d'alguna manera, els seus drets adquirits en quant a l'atur per època treballada. En el sector de l'encerclament això és igual?
Sí, el sector de l'encerclament passa el mateix. Subvenció a l'armador per part de l'administració i llavors el mariner doncs, estava gastant o està gastant del paro seu. El que passa que això és una cosa que sempre s'ha procurat evitar, el que passa que no s'ha aconseguit mai, que aviam si la part dels mariners podia atendre una compensació aliena el que és lo paro que s'estan menjant ells mateixos del seu.
Clar. Anem a parlar ja del sector, anem a parlar del peix, perquè comentaves, Josep, que a la província de Tarragona s'hi creu perquè es nota la diferència quan s'aturen aquests dos mesos a l'hora de trobar peix, no?
Sí, això és una cosa que ja dic, que és una causa històrica. No mos ha fallat mai l'operar, o sigui que no ha hagut mai un any que de dia hem parat i hem començat la temporada sense trobar peix. Pot tardar un dia, pot tardar una setmana, però se veu la recuperació que ha fet la mar en aquest sentit. Per això el pescador tarragoní creu en les parades.
Un dels temes que el sector de l'encerclament, el sector de la llum, hi ha llocs que en diuen taranyina, teniu al damunt de la taula és les talles del peix blau. És a dir, que trobeu peix molt menut, molt petit.
Sí, això ja fa uns anys que està passant, un mínim de fa quasi 3 anys que estem veient els pescadors que el peix, el que és a la zona nostra, li costa moltíssim augmentar la talla.
A la zona de vostès, que estem parlant de la zona del Delta o de l'Ametlla de Mar, però que també hem parlat amb els de Girona i hem parlat amb la gent de Vilanova en algun moment i també es queixen del mateix.
Sí, vol dir, ja parles amb els altres companys. I el problema aquest no és sol de la zona aquesta, és també de la zona de la Costa Brava i la zona de Barcelona, que s'hi troben en què hi ha moltíssim, moltíssim de peix que és immadur. I el que li costa moltíssim, que també se m'ho hem donat compte, és que li costa molt de créixer. Llavors no sabem a què pot ser degut, si pot ser degut a la poca aportació dels rius perquè ha coincidit en èpoques de poca pluja o què, pocs nutrients a la mar, o és que influencien altres coses que en aquests moments nosaltres no sabem.
Clar, això comporta un problema, no?, per al sector, perquè no s'agafa peix d'un interès comercial important.
Sí, vull dir que és un problema i gros, perquè vull dir, sort que ara, d'una manera o altra, pots controlar una mica a través dels aparells que portem a les barques, pots controlar una mica el que és les talles que són comercials. Però si no sigués d'esta forma, jo crec que hi hauria molts de dies que es perdrien els jornals de la gent i hauries de matar moltíssim de peix perquè no saps el que estàs agafant, fins que no el tens dalt no saps veritablement el que agafes, i llavors, clar, seria un problema perquè estaries matant peix que llavors no és bo per a ningú. Ni et beneficies tu, ni el pots portar-lo en terra i estàs esquilmant la mar d'una manera que un dia o altre això pot repercutir als pescadors.
Per tant, no estem parlant de quantitat, sinó estem parlant de talla.
Estem parlant de talla.
És a dir, de peix n'hi ha, però és petit.
Peix n'hi ha, però és menut. Peix n'hi ha, però és menut. Llavors, hi ha altres problemes dins del sector de la província de Tarragona, que és la falta de sardina. La sardina quasi bé que s'ha desaparegut de la costa de Tarragona des de fa 2 anys.
I com és això? És a dir, la sardina... Perquè moltes vegades es parla de que el peix també és cíclic, no? Fa aquestes dents de serra. Pot ser degut a això o vosaltres, que s'hi dediqueu de tota la vida, ho trobeu molt estrany?
Home, estrany ho és. I vull dir, potser si hi ha algú que pot pensar, si és que els seus abuelos els hi haguessin parlat de tot això, que als anys 40 les llums de la cala van haver d'emigrar o marxar a Castelló i a pescar a Barcelona. Però parlant amb els pares, doncs hem sabut que no és que marxessin per falta de peix. Van marxar doncs perquè passaven més o menys el que hi havia ara. El que passa que aquí hi havia de tot. I ara aquí, el que és la costa nostra de l'Ametlla, aquí no hi ha res. Hi ha molt de peix petit, però és a altres parts. Però el que és el golf de Sant Jordi ha quedat pelat de peix. No hi ha ni sardina ni saitoqui. I si n'hi ha, és molt poc. Les conseqüències d'això, doncs no ho sabem. No sabem també si és per el que he dit abans, per la poca aportació del riu de nutrients. O és que hi ha moltes tonyines, que això vol dir, això no es pot amagar, això ho veu tothom. I vol dir que sabem tots que la tonyina és un depredador que va detrás del peix blau. No sabem si és que potser ells emetixen les seues coses i el peix, el petit pelàgic, influenciat per això, potser ha marxat també. Vol dir que hi ha diverses coses. Els tècnics que han preguntat no s'aclareixen, si vols que et digui la veritat.
Perquè s'ha demanat un estudi.
S'ha demanat un estudi, però ja des de fa temps. Però de moment ja fa quasi un any i mig que això vam dir-ho, però de resposta per part dels tècnics i l'administració ningú m'ho ha dit res.
Jo he sentit dir que abans això havia arribat a passar al revés, és a dir, que havia molta sardina i que de vegades l'ossaitó fallava.
Sí, això A vegades, bueno, va haver durant finals, me sembla que va ser dels anys 80, que va haver una davallada molt important de seitó. Inclús se va fer un estudi per part del CSIC i de l'administració espanyola per a saber què és el que havia passat amb el seitó. No sabem per què, de sobte va vindre una gran quantitat, ja fa 3 anys, de seitó que era molt petit, al començament del mes de... penso que va ser el mes de setembre o octubre, i des d'aquell temps que peca cap aquí, sort del seitó, perquè estic de dir així, perquè vull dir, el seitó era una espècie acompanyant a la llum, perquè d'aquí havies de menjar era de la sardina, quasi bé que tota la temporada, i el seitó era una espècie que doncs l'agafaves a l'estiu, alguns dies ja entre el començament i el final de la temporada, perquè venia barrejat amb la sardina, però no era una espècie, l'espècie principal era la sardina, ara clar, al fallar la sardina, la sort, que es pot dir així, la sort, és d'haver ara fa 3 o 4 anys tantíssima de cria de seitonet, i llavors este seitó s'ha fet gros, i ara d'una manera o altra estem recollint els beneficis d'esta criança que va haver tan grossa ara fa 3 anys.
Com estan els preus, Josep?
Els preus, jo crec que no ens podem queixar. Vol dir, ja ho saps que les primàries, que som els pescadors i països de tot, sempre tenim la d'allò que estem sempre amb el mercat. Si al mercat n'hi ha moltíssim, llavors ja saps que el preu baixa, i si n'hi ha poc, doncs puja, doncs estem. Però ha sigut un any, crec jo, que si fiéssim la mitja del preu de tota la temporada, ha sigut un preu prou bo del peix.
Per tant, ja, entre cometes, salvant aquesta talla petita del seitó, importantíssim, perquè aniria més car, entenc, si fos d'una talla més maca, i que no hi ha sardina, doncs, bueno, com a mínim hi ha el consol dels preus que es mantenen una mica, no?
Sí, la quantitat, i vull dir, la quantitat de seitó que s'ha agafat estos últims mesos, feia moltíssims anys que les llums no l'agafaven, encara que estàs, ja ho sabem, estàs amoïnat perquè et toca pescar fora de casa tota la setmana, però quan almenys la gent d'una manera o altra s'ha pogut guanyar el sou.
Josep, alguna cosa més respecte al futur del sector de l'encerclament a Catalunya?
El futur del sector a Catalunya no vull allargar massa. Principalment jo em centraria en el futur de la província nostra. El futur de la província nostra és, com he dit al començament, és creure en les parades, tindre el coneixement suficient per a deixar que la mar se pugui ella mateixa anar autorregulant, acompanyada del petit esforç que estem fent els pescadors de parar un temps, i crec que si és d'esta forma i es continués fent d'esta forma, hi hauria peix per a temps. Ara, qui té la paraula és el pescador, és creure en el que està fent. Si no hi creus en algo així, doncs llavors ja saps que si cada dia vas a la granja i cada dia mates gallines, hi haurà un moment que les gallines te s'acabaran. Doncs a la mar passa el mateix. El que també voldríem demanar és tindre una miqueta més d'ajuda per part de l'administració, perquè, vull dir, el pescador ja ho sabem com som, però necessitem sempre algú que mos recolzi una miqueta, amb el sentit de que doncs, sempre necessitem estar acompanyat d'idees que poden aportar els científics i gent, comparat amb el que nosaltres els hi expliquem, perquè entre tots poguéssim sumar i poder arribar en algo bo.
Com per exemple, doncs, saber d'on ve doncs, aquesta manca de talla del seitó, o d'on ve el fet que hagi pràcticament desaparegut la sardina aquí al Golf de Sant Jordi. Josep, moltes gràcies i molt bona aturada.
Gràcies i gràcies a vosaltres per convidar-me aquí al programa.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Aurora Requena, com estem?
Hola, molt bé.
Vinga, des de l'àmbit de la biologia i de l'oceanografia, avui a punts oceanogràfics. Què ens toca avui? Quina lliçó ens toca avui?
Bueno, lliçó. Avui us volia parlar de les marees, que ja sé que és una cosa així com molt normal, però no sé, a mi em fan sempre moltes preguntes de què passa amb això, com funciona.
Home, sí, perquè estan afectades, no?, moltes vegades per la lluna i per moltes...
Pel sol, també.
I pel sol, no?
Molt bé. Sí, ho farem una mica, avui parlarem d'algun tema i després ja un altre dia en parlarem d'altre, tampoc. Serà una sessió molt intensa.
Doncs pues vinga, som-hi, les marees.
Això mateix. Bueno, nosaltres, que som fills del Mediterrani, el tema de les marees no ens preocupa gaire, no? Almenys, vull dir, no ens preocupa com anem com usuaris a les platges, no? Perquè no, tant el mateix si l'aigua està baixant, que si puja, perquè no tenim problema a l'hora de col·locar la tovallola. Col·loquem i au, no? No passa com anar a l'Atlàntic o quan vas a Cádiz o vas al Cantàbric, que aquesta t'has de preguntar ben bé com està la marea, està pujant, està baixant? Més que res perquè no t'apareguin les coses flotant, camí de nous mons.
Molt bé, és allò de la pleamar, no?
I de la bajamar.
De la bajamar, no?
Efectivament. I és que, bueno, aquí al Mediterrani no en tenim marea. Realment no és que no... Sí que hi ha marea, no?
I a vegades que hi ha mimbes, eh? Aquest mes de desembre sempre diuen que hi ha mimbes a la mar, eh? Aquí al Mediterrani. És a dir, que la mar sol baixar un pelet, eh?
Sí, perquè, bueno, realment hi ha molts factors que afecten a les marees i hi ha uns factors de la pressió atmosfèrica que afecta directament també en això. Però bueno, avui volíem més parlar del sol i de la lluna com dos dels factors més importants que afecten a les marees. Vale? Aquí, bueno, això, aquí al Mediterrani realment la tenim, no s'aprecia quasi, és molt imperceptible, però bueno, ja sí que hi ha llocs més a les nostres costes, que sí que costes del Mediterrani i d'Àfrica, que sí que es nota més la diferència, no?, de baixada i de pujada de l'aigua. Però nosaltres no, aquí no. I bueno, doncs llavors això que comentava, la marea estan influïdes tant per la lluna com pel sol, que bueno, a vegades això del sol dius, però com és possible? I bueno,
com és possible?
I és que amb tant la lluna com el sol atrauen a qualsevol massa, val? Si recordeu això que estudiàvem al col·legi de les atraccions dels cossos, un cos que atrau a l'altre. Molt bé, llavors tant la Lluna com el Sol atrauen a qualsevol cosa que hi ha al nostre planeta. Igual que la Terra, també atrau a tota la massa, a tota cosa que s'hi troba sobre la seva superfície. I les masses de l'aigua, doncs les masses d'aigua, perdó, i els mars, els oceans, són evidentment masses que són atretes pel Sol, per la Lluna i per la Terra. I a més són masses molt grans, però que es poden moure. I per això quan la Lluna o el Sol tiren, per així dir-lo, d'elles, les atrauen cap a elles, es mouen pujant al seu nivell o baixant-lo. I bueno, va, diguem, com funciona tot això? Doncs això s'hem de recordar, aquesta fórmula que estudiàvem, recordeu, al col·le, que deia que la força d'atracció entre dos cossos, que en aquest cas seria el Sol i amb els oceans i la Lluna amb els oceans, és proporcional al producte de les seves masses e inversament proporcional al quadrat de la distància.
Jo,
això, bueno, a veure, ja, això sí, estic perdut,
sí,
estic
sí,
perdut,
sí, perquè
no?
La veritat és que recordar-me'n massa bé i clarament no me'n recordem, però fas bé de recordar-nos-ho, eh?
Bueno, doncs això, aquesta llei gravitacional afecta directament el tema de les marees. Va? I en aquest cas ens ajuda a entendre que el Sol, que és un cos molt gran, no?, una massa molt gran, tots sabem que el Sol és molt gran, exerceix una força d'atracció sobre els oceans. El que passa és que com que està molt lluny de la Terra, aquesta atracció és més petita que la que fa la Lluna. Tot i que la Lluna, aunque és més petita, perquè la massa de la Lluna és petita, al trobar-se molt més a prop de la Terra, la seva influència és major sobre les marees. Val? O sigui que quan ocorreixen les marees a la Terra, hi ha dos factors molt importants, que són el Sol i la Lluna, que atrauen a aquestes grans masses d'aigua, val? I fan que el nivell de l'aigua pugi i el nivell de l'aigua baixi. I bueno, llavors, seguint una miqueta aquest mateix raonament, entenem una mica per què el Mediterrani quasi no té marea. Val? Perquè el Mediterrani és una massa d'aigua, també com els oceans, però és una massa d'aigua més aviat petita. Val? Llavors, el poder d'atracció sobre ella, és la força d'atracció que fan la Lluna i el Sol sobre ella, és petita. Llavors, al final, el que passa és el que comentaven al principi, no? Que la marea al Mediterrani existeix, però no es nota molt, no? És petita i no la notem molt. I això té el gran avantatge que podem col·locar la tovallola a qualsevol punt de la nostra platja sense preocupar-nos. I bueno, ja sí, és que, com sempre diem, no estem aïllats de l'univers i que tot el que ens envolta, bueno, no? Tenint en compte que ens influeix a la nostra vida quotidiana.
I tot aquest canvi de nivell del mar afecta moltíssim a molts organismes, no? Perquè veiem que alguns mol·luscos es queden a fora quan se'n va a la mar, mm-hmm. quan tornen a tindre vida, mol·luscos i altres molts organismes, eh?
Sí, sí, clar, hi ha molts organismes...
O sigui, afecta a la vida de, no? De molts animals.
Però estan acostumats a viure aquestes hores, a viure sense l'aigua directa, i estan acostumats als seus mecanismes, per a, o tancar-se fortament com fan les lapes i així i fer la seva propi, mantenir la seva pròpia humitat o altres, altres tècniques que fa que no, durant aquest temps no, no, pat, no pateixen molt.
Hi ha alguna activitat econòmica que també aprofiten?
Com les batees, les muscleres, tenen, de fet, si pensem en les muscleres de Galícia o les muscleres que d'aquí del Delta de l'Ebre, el mateix sistema de la musclera és diferent, les de Galícia floten, per poder estar flotant, baixar i pujar quan, quan ve i puja la, la marea, i aquí les del Delta pues, tenen un altre sistema i estan anclades, tenen anclades al, al terra.
Doncs Aurora, gràcies per fer-nos entendre una mica més això de les marees i quan pugen i baixen. Ens trobem en el pròxim programa. Gràcies.
A tu.
L'Arjau. I ara tot seguit el Manel de Ramon ens transportarà a una pesqueria també, la pesqueria moderna balenera a la península Ibèrica. Ell ha anat a trobar a l'Àlex Aguilar, que ha estat l'autor d'un llibre que parla sobre el tema.
Doncs avui dintre el nostre espai anem a parlar d'un fet ben curiós. Anem a parlar de la balena, la pesca de la balena a la península Ibèrica. Anem a parlar d'un llibre anomenat Ximant, la pesca balenera moderna a la península Ibèrica. Un llibre escrit per Àlex Aguilar, que és catedràtic del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona i també director de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona. Senyor Aguilar, benvingut, què tal? Ens agradaria conèixer la seva inquietud per escriure un llibre d'aquestes característiques, la història de la pesca de la balena a la península Ibèrica. Per què aquest llibre?
Bé, d'entrada he de dir, diguéssim, que aquesta és una de les meves especialitats. Diguéssim, ja fa molts anys que treballo amb aquest tema, treballo en temes pesquers, i concretament amb el de la pesca a la balena, perquè, a veure, per una banda, la pesca a la balena és un tipus de pesquera molt particular, molt diferent de les altres, que en aquests moments està desapareixent. Encara es fan alguns llocs, alguns països, però està desapareixent. Llavors té un interès, diguéssim, deixar un registre de com funcionava aquesta pesquera, però per una altra banda també la península Ibèrica va ser un dels llocs d'importància, sobretot fins als, fins l'any 85, 1985, va ser un lloc importantíssim de pesca de balena.
Perquè vostè en el seu llibre explica que, clar, la creença és que normalment eren els nòrdics els que pescaven balenes, no? Però també a la península Ibèrica va haver una gran activitat de pesca d'aquest cetaci.
Bé, de fet, els registres que hi ha més antics que sobre la, una activitat balenera venen precisament de la península Ibèrica, no pas del nord d'Europa. És possible que allà també es fes, però no, no va quedar registre, diguéssim, escrit, amb la qual, no hi ha, amb la qual cosa no hi ha constància d'això. En canvi, la península Ibèrica, com a mínim, sabem, els primers registres són del 1050, o sigui, estem parlant de, més de fa més de 20 anys, i hi ha registres de, sobre la pesca a la balena com activitat comercial organitzada. Uh-huh. I des de llavors, fins pràcticament fins l'any 1985, va ser una activitat continuada, que va anar, òbviament, de forma però que es va mantenir constant i amb una importància gran en diferents àrees.
De totes maneres, un llibre que té tota una part interessantíssima de tot allò que significa la pesca de la balena a la península Ibèrica, força desconeguda per la majoria de públic, no?
Sí, o sigui, de fet, un dels motius precisament d'escriure aquest llibre va ser documentar aquesta activitat perquè no hi havia pràcticament, diguéssim, registres escrits sobre aquest tema. I hi ha molt poca informació i per aquest motiu vaig pensar que era necessari deixar el tractar-se d'una activitat que estava desapareixent, deixar un registre, diguéssim, filla digna de com havia sigut.
Efectivament, un registre que es pot veure, a més, en fotografies, perquè tinc entès que el llibre porta també fotografies, i unes quantes.
Bueno, o sigui, però quasi 400 imatges, la majoria inèdites. A veure, jo vaig treballar a les factories balaneres durant els últims 8 anys, diguéssim, uh-huh. d'operació. O sigui, quan hi ha des del 78 fins al 85, que van ser els últims 8 anys d'operació, jo vaig treballar ja com a biòleg i, uh-huh. i vaig fer moltíssimes fotografies en aquell moment, però després, posteriorment, he estat també fent una feina de recopilació de documentació antiga, d'imatges, per exemple, que hi havia d'extraordinària qualitat dels anys 20 i dels anys 30, de la pesquera que hi havia llavors a Espanya en aquells moments, i que afortunadament van deixar un registre que estava sempre en mans privades, diguéssim, o sigui, amb els descendents, diguéssim, dels empresaris i dels baleners que van treballar llavors a Espanya, que eren, de fet, no eren espanyols, sinó que eren noruecs, sí. I alguns anglesos, però que tenien empreses radicades a Espanya i pescaven a Espanya, però el capital, diguéssim, i l'organització era noruega o anglesa, i llavors amb tot això, diguéssim, vaig acabar construint també, i amb fons d'arxius i d'alguns arxius documentals espanyols, doncs vaig anar construint tot un cos, diguéssim, d'imatges que en el 90% només és inèdit, i amb imatges que tenen moltíssima força. Llavors és un llibre que combina no només un contingut informatiu, sinó també una imatge, diguéssim, molt, molt, molt potent i sí. Molt informativa, també, per altra banda.
Un llibre recomanable. Per cert, aquest llibre parla de que els bascos van ser, precisament, a Baiona, diguéssim, els pioners de la caça de la balena a la península Ibèrica.
Exactament, sí. O sigui, els primers registres són dels bascos. Els bascos la van anar exportant a poc a poc de tota la costa atlàntica, no només espanyola, sinó també francesa, o sigui, i van baixar inclús fins a Portugal i van establir factories i llocs de processament a Portugal, a Galícia, a Cantàbria, etcètera, Astúries, i també van pujar per la costa de França fins pràcticament Normandia. Uh-huh. I després, posteriorment, van exportar la pesca de la balena a molts altres llocs. Van estar pescant balenes a Islàndia, a Noruega, a Groenlàndia i a Terranova. De fet, hi ha jaciments importantíssims de pescadors bascos a Terranova del segle XVI i XVII.
Ja no queden, no, pescadors de balenes a la península Ibèrica?
No. Encara queden, diguéssim, persones que van treballar amb aquesta indústria, perquè repeteixo que es va tancar l'any 85 l'última factoria balenera aquí a Espanya, i hi ha encara arponers i mariners i treballadors de les factories que van treballar en aquella època.
Uh-huh. Però en 60 anys, en 60 anys es van arribar a matar 21.000 balenes, explica vostè.
Exactament, sí. I pensem que cada balena, a veure, les balenes que van a Espanya eren particularment grans, o sigui, són uh-huh. animals que arribaven als 80-90 tonelades de pes, algunes 100 tonelades. Uh-huh. Estem parlant d'una producció, diguéssim, enorme. Parlar de 21.000 sardines no és el mateix que parlar de 21.000 balenes.
Evidentment que no sé. Aguilar, per acabar, ràpidament, Chimán, què significa aquest nom?
Bé, el llibre, com deia, intenta deixar un registre, perquè no és una activitat que va ser molt particular i que no ha deixat registre, diguéssim, seriós i acadèmic. Llavors, els baleners, com qualsevol altre ofici, tenien una terminologia pròpia que havien desenvolupat ells i que he volgut deixar en registre. Llavors, Chimán era un dels vocables que utilitzaven, que no he aconseguit trobar, diguéssim, l'arrel etimològica de la paraula, però que definia una balena de mida gran, és a dir, una gran balena.
Doncs, senyor Àlex Aguilar, catedràtic del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona i director de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB, li donem moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i l'enhorabona per aquest magnífic llibre, Chimán, la pesca balenera moderna a la península Ibèrica. Enhorabona.
Molt bé, moltes gràcies i gràcies a vosaltres per l'interès.
Pues molt bé, ja ho hem sentit un repàs en aquesta tradició de pesca balenera a la península. Nosaltres hem de marxar, recordant que hem tingut entre els invitats del programa Gerardo Bonet, gerent de FEPROMODEL, que ens ha parlat sobre la temporada de l'ostra i el musclo al Delta de l'Ebre. El Rafael Martí i el Joan Argentó ens han preparat un arròs amb congre i a la vegada també ens han explicat què vol dir escandallar en el món de la mar. A l'acordió del Grumet, Fèlix Estop ens ha interpretat Nadala dels Mariners. Josep Llambric, des del port de l'Ametlla de Mar, representant del sector de l'encerclament, ens parlava de la crisi en el seitó i la sardina i també de les aturades biològiques que es duen a terme a tot Catalunya. Avui l'Aurora ens ha parlat de la marea i el Manuel de Ramon, doncs ja ho heu sentit fa un moment. Amb l'Àlex Aguilar ha analitzat aquest llibre, Chimán, la pesca moderna balenera de la península Ibèrica. Res més, us ha parlat Francesc Callau, encantat de ser amb vosaltres i esperant el retrobament en el pròxim programa. Fins aleshores, adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.